de manera recurrent anirà robant mòbils, com si es digui robatoris violents. No tenim gent que fa un robatori un dia i mai més el fa. Si tenim una persona que veu un dia de més, té un accident, mata algú i comet un delicte. I aquest no fa res més en la seva vida. Però en la delinqüència, la conducta habitual és fer més d'un fet. Per tant, no et diré que sóc escèptic, millora en alguns temes. Les estratègies del que és ser més punitiu amb les penes es van provar als 90 als Estats Units, amb l'administració Clinton, sobretot, no? I posteriors, no dissuadeixen des d'un punt de vista de la teoria de l'elecció racional a l'activitat delictiva. No crec realment que tingui impacte criminològic elevat. Benvinguda sigui, i benvingut és a l'agenda del que és el legislador.
Parlava abans de crim organitzat. Hi ha màfia a Catalunya?
A Catalunya habitualment havia estat un santuari. Era un santuari de la màfia italiana i la màfia marsellesa. Era un lloc on la gent desapareixia quan el món no estava interconnectat ni era global. I quan havien de desaparèixer dels seus llocs, jo sempre ho dic, si m'hagués de marxar a algun lloc m'aniria a Itàlia, perquè és el que més s'assembla a casa meva. Entenc tot el codi...
Caram.
Tot el codi...
mafiós.
Cultural. No, el cultural del país. I a l'invers també passa als italians.
Però com funciona? Com funciona aquesta màfia?
La màfia com funciona? La màfia és una indústria. És una indústria. És una indústria que treballa el crim organitzat. El crim organitzat treballa el que l'Estat no regula. I, per tant, els àmbits...
Però és a tot arreu, és als advocats, hi ha polítics...
Miri, amb marihuana, per exemple, I tornant a la pregunta que em feia, hi ha màfia a Catalunya? Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana, que poden estar relacionades amb operacions fora del seu àmbit de macromàfia, màfia sueca, màfia dels Països Baixos o de França, que va ser les últimes assassinats que vam tenir a Salou i a Barcelona amb armes llargues, amb la disputa entre dos clans marsellesos, però no tenim una màfia com a tal, no? El risc que tenim, que per això li deia que és el més important, és que a Catalunya, amb el context social que tenim, puguem començar a tenir una germinació d'una màfia autòctona.
Pròpia.
Pròpia.
Arrelada al territori.
Arrelada al territori. I aquesta és una diferència molt important, perquè...
Quan tot... Però aquí és on entraria el que deia, advocats, periodistes, sí, polítics...
Bueno, ara ja ho tenim, en certa mesura.
Sí?
Si vostè veu el grau de corrupció de la màfia o del crim organitzat a Catalunya, encara és incipient. Però si vostè veu una instal·lació... una instal·lació elèctrica de qualsevol plantació en demana una feina d'enginyeria. I li asseguro que estan molt ben fetes i que molts tallers professionals li agradaria tenir la inversió que tenen aquestes instal·lacions.
Vol dir que ho ha de finançar algú amb capital?
Bueno, a banda del capital, algú té el coneixement. O sigui, el crim organitzat té una constel·lació d'oficis, com a advocats, com a tècnics, com a economistes... com a agents de la propietat, que els assessoren i els ajuden, evidentment. Per això és crim organitzat.
Què val matar una persona a Barcelona?
Doncs no ho sé. No ho sé, francament. Dependrà. Dependrà del cas.
Màxim.
Un màxim.
Les tarifes.
No, però vull dir que...
Dependrà del botxí, de lo que cobre, no?
Li preguntava perquè... Si hi ha màfia i hi ha crim organitzat, entenc que també hi ha gent que es dedica a això.
Sí, hi ha gent, i de fet hem tingut, per exemple, els grups serbis. Hauríem de diferenciar, no?, el que són sicaris de la pròpia organització, que venen a passar comptes, com una persona que ve a passar comptes del que seria un encàrrec per matar algú. Vale? 6.000 euros segurament trobaria vostè algú que, sense dubte, li faci alguna feina... de freelance.
Per 6.000 euros...
Jo crec que trobaria.
Pot desaparèixer una persona a Catalunya,
jo crec
ara mateix.
Que podria trobar al mercat, però això és molt poc habitual, eh? Nosaltres tenim uns índexs d'homicidis baix. Vale? Tenim uns, una seixantena sí. de...
Però amb l'augment de màfies que vostè m'està dient, que, o amb el perill, no, amb el risc...
Tenim un risc.
El risc que hi hagi que hi hagi una màfia autòctona, sí. Això vol dir un augment de violència i vol dir que hi hagi més entrada d'armes.
L'increment de violència el tenim i la presència de més armes el tenim. Exponencial en l'arma blanca i molt important en l'arma de foc. Però d'aquí a que tinguem una societat on s'encarreguen homicidis, no estem...
No hi som.
Per res en aquest escenari.
Molt interessant. Sara?
Sí, vostè, mentre va estar al capdavant dels Mossos, va defensar en diverses ocasions que el cos s'havia de modernitzar i que vostè impulsava o tenia un projecte de modernització. Jo li voldria preguntar si creu que el cos manté en aquests moments aquest procés de modernització o bé considera que s'han fet passos enrere. I per una altra banda, aquestes discrepàncies sobre el model policial entre vostè i Trapero, que vostè ha definit com a visions diferents de la direcció de l'organització, si aquestes discrepàncies, en tot cas, han condicionat decisions internes que s'han pres dins del cos de Mossos.
Jo crec que tothom té la legitimitat quan és escollit per dirigir una organització a desenvolupar el que és millor, d'acord amb el seu punt de vista, no? És a dir, qualsevol de nosaltres, en qualsevol de les posicions, com a tots vostès en aquesta taula, doncs els escullen perquè creuen que són els que poden fer millor.
Bueno, hauria de ser així, sí.
O en tot cas, creuen que poden fer millor, no? I per tant, cadascú de nosaltres defensa visions que no tenen per què ser de suma zero. És a dir, jo tenia una visió que era de modernització, ambiciosa. Jo diria que la gran diferència és segurament amb voluntat de molta més ambició del que eren les capacitats del cos de Mossos d'Esquadra, amb un vector que era un vector clarament de relleu generacional, que per mi és necessari, un vector de tecnològic, un vector de creixement als nous espais en el qual la realitat social ens està portant, i després una connexió clara amb la complexitat social en la que vivim i una sensibilitat a problemes enormes com tenim amb temes com les violències sexuals.
Per tant, ara hi ha menys ambició, segons vostè, en aquest sentit?
Jo crec que el discurs d'ara està més centrat en la seguretat ciutadana, que és legítim, amb una voluntat de centrar més en la visibilitat i la presència policial en les poblacions. Així ho ha expressat, doncs, des del president fins a les diferents responsables del Departament d'Interior. Jo crec que hi ha en les polítiques públiques de seguretat conseqüències als posicionaments polítics dels partits populistes. Crec que condiciona les agendes.
L'extrema dreta està condicionant també l'agenda policial.
Jo, la policial no, però la política pública de seguretat, jo crec que en certa mesura sí. Ha posat en el centre de l'agenda política la qüestió de la seguretat.
Sí, sí.
Per tant, les decisions segurament d'alguns partits no són exactament les mateixes que si tingués o no tingués el condicionament d'aquestes narratives. No tinc cap mena de dubte.
Vicent.
Bon dia.
Bon dia.
És una mica complicat perquè ens demanaria molt de temps, però crec que vostè ha simplificat un problema que és bastant més complex, va haver redundància, que això que deia vostè. Quan feia referència a la detenció del president Puigdemont i a resposta com això. Una simplificació del problema és dir que s'aplica estrictament la llei i ja està. Però vostè ja sap que... I si no s'aplica estrictament la llei, el cos pateix un desgast. Però vostè sap que això no és del tot així, en aquest cas. Que hi havia moltes interpretacions de com havia de funcionar la llei, de com funcionava el Parlament i com funcionava la llei de l'Estat, i també que el desgast del cos podia vindre d'un altre costat, podia vindre de la gent que esperava que els Mossos actuaren d'una altra manera. Per tant, aquí hi havia... I al final, segurament la simplificació màxima és obeir el poder perquè comporta menys risc i comporta també menys perill per al cos en si. Molt bé, per tant, jo crec que això vostè ho ha simplificat, fa l'efecte. Mm-hmm. Primera cosa, i no és una pregunta, sinó seria una observació, però si se la pot prendre com a pregunta està bé. I la segona seria, vostè que deia que sentia o que sent el país i que tenia vocació de servir del país, com se sent quan ha d'actuar contra un president de la Generalitat que igual no ha delinquit? Com diu el poder que ha delinquit i vostè l'ha de detenir?
Miri, sobre la primera qüestió, no? Nosaltres no som juristes, ni fem disquisicions legals. Nosaltres som la policia i tenim una finalitat institucionals. A mi no em toca interpretar les ordres dels jutges. És a dir, jo tinc una ordre d'un jutge, comprovo la seva vigència, em confirmen que és vigent i que haig de fer és detenir. I em diu això al Poder Judicial, que d'acord amb la normativa és qui em pot ordenar determinades accions. Si jo no ho faig, cometo un delicte. I aquesta és la gravetat en la que em situen a mi i a l'organització. És a dir, no importa el que jo pensi personalment. Com tothom, tinc la meva opinió. Però com el metge que ha d'operar, jo tinc l'obligació de complir les normes. I la norma, en aquell context, jo ho entenc, en el seu debat, en el debat polític, jurídic, però en el
nacional.
Nacional, però en el meu plànol, que és el plànol d'una organització policial, jo no puc desobeir una ordre judicial. O sigui, no entendre això és no entendre l'arquitectura institucional de qualsevol estat.
És que el problema és que aquí s'estava qüestionant l'Estat, i el que feia aquell president de l'Estat era qüestionar aquesta estructura. No és tan ràpid i tan fàcil això que diu vostè.
Jo no vull polemitzar amb aquest tema perquè no em toca. És a dir, jo soc, o era
policia, ara sí.
O era policia, no. I no vull entrar ni a polemitzar amb el que va fer el senyor Puigdemont, ni polemitzar en temes jurídics. Hi ha qui d'aquest espai, quan va veure... Mira, jo he sentit molta gent amb allò d'empanteu. I també he vist molta gent que quan l'amenaça dels jutjats se'ls apropava en l'àmbit polític, donaven mitja volta i marxaven. Vale? És a dir, això també ho he vist, per ser tots honestos. Jo vaig complir...
Una cosa no ho treu l'altra.
No, ja. Jo i tots els Mossos que estaven allà complíem amb la nostra obligació legal. I per tant, fèiem el que tocava com a institució, sense valorar-ho. Com no valoro... quan haig d'anar a detenir un senyor perquè tinc una ordre judicial d'un jutge X que em diu que el senyor aquell l'haig de detenir. Com no puc valorar si haig de fer un desnonament. I tinc una ordre de desnonament que haig de treure aquella família que no té on anar, que té menors, que té una situació de vulnerabilitat, que em trenca el cor. Però la meva obligació institucional, per la qual està concebut la policia, és per executar el que les lleis i els jutges acorden. I jo no tinc marge interpretatiu.
Bé, la segona part, com se sentia vostè?
I aquesta és la situació en la qual ens situa.
Jo ara ve la segona part, com se sentia vostè?
La segona part, que l'organització estava en una situació d'enorme incomoditat. No li diré jo, diré que l'organització estava en una situació d'enorme incomoditat. I diguem que aquesta incomoditat encara va ser major en veure que tota la incomoditat generada va servir per fer un moviment que és difícilment explicable. Una enorme incomoditat. Una enorme incomoditat que un president de la Generalitat situï a les seves institucions en un punt de tensió com aquesta.
Ara Grau.
Bé... Tot es pot veure, estimat Vicent,
des de 500 punts de vista.
Mig plena, mig buida. Sí. Jo, al contrari, crec que també hi ha molta gent que esperaven que els Mossos actuïn bé, com acaba d'explicar el senyor Sallent. O sigui, té nassos que hi hagi qui es queixi de policies patriòtiques amb altres latituds i, en canvi, li sembla normal que en tinguem una aquí. No? Llavors...
És l'àmbit polític que vostè no entra.
Home, a veure, entre Torrente, que és la policia patriòtica espanyola, i uns ara, quants independentistes, Sánchez. Hi ha una certa diferència.
Estic parlant amb el senyor Sallent. A veure, jo li he de dir, jo evidentment no tinc serveis d'intel·ligència com els que tenia vostè tornant al tema del Puigdemont, però sí li puc dir que en aquell dia tots pensàvem que Puigdemont no seria detingut abans de la votació d'investidura. I a mi em consta doncs, que no només això afectava el que poguessin fer els Mossos... O sigui, la Guàrdia Civil tenia ordres, i això m'ha arribat per una bona de França, de si se'l trobaven on fos abans de les 2 de la tarda, mirar cap a una altra banda, o demanar permís abans de detenir-lo. Llavors, a mi sembla que aquí hi havia una... Tinc la impressió que els Mossos van ser sacrificats aquell dia... L'important era que la investidura sortís endavant amb normalitat. Llavors, si el senyor Puigdemont entra al Parlament i després de la votació passi el que passi, llavors uns quants ens vam quedar amb la impressió que hi havia un pacte, no a nivell policial, sinó a nivell polític, segurament es va, que entre, votem, després ja veurem què fem, i llavors aquest pacte es trenca i la policia és la que queda una miqueta entrampada al mig. I vostè ha fet una frase que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que és quan el fet de que fossin Mossos d'Esquadra els que participessin en l'operació aquesta una mica Houdini del senyor Puigdemont per sortir, vostè ha vingut a dir que quina necessitat hi havia, vull dir que si algú li vol muntar un operatiu així, quina necessitat hi havia de contaminar el cos dels Mossos d'Esquadra. Llavors jo li pregunto, una mica posant tots aquests fets en perspectiva, vostè té la sensació que hi ha hagut un intent de determinades forces polítiques de, una mica amb això que insinuava en Sánchez. En Sánchez diu, massa poc, els Mossos han de desafiar l'Estat, han de portar en Puigdemont a ombros.
No m'interpreta, que malinterpreta.
Home, a veure, és difícil
no
interpretar això.
No, és difícil malinterpretar, no, és molt fàcil malinterpretar.
No, però vull dir, o sigui, tu creus que els Mossos d'Esquadra haurien d'anar allò...
Escolta, el que jo pense m'ho queda per a mi. Home, jo li preguntava al senyor Sallent.
Però li has preguntat al senyor Sallent...
Atenció, interpretar-me a mi com jo anime els Mossos d'Esquadra a delinquir contra la llei espanyola...
Home,
és
si tu
interpretar...
obres la porta a que els Mossos d'Esquadra interpretin...
No, jo no obric la porta a res.
La legalitat,
jo no obric la porta,
el gust del consumidor...
Jo no obric la porta a res. Jo dic que quan s'actua en determinades situacions polítiques, per exemple, sí. No voldria fer comparacions, sota una dictadura, la llei diu una cosa...
Oi, és que hem d'anir a la comparació.
I la policia l'ha de... Bueno, d'acord, però la policia l'ha de complir. I llavors està el que tu penses si formes part de la policia o no.
Ja, però estem en democràcia.
I tot això, li he posat un exemple, i tot això és molt complex, i en cap moment jo he dit que faria jo, que deixaria de fer, perquè a mi no em corresponia prendre aquella decisió. Ni me puc posar en el seu lloc.
Has suggerit que...
Jo no suggerir res.
Tu has suggerit que pot haver-hi una part de la ciutadania que esperés que els Mossos actuessin al teu...
O sigui, absolutament d'acord.
D'una manera il·legal, per entendre's.
És més difícil
no?
El que sembla encara.
D'una manera il·legal. Tornant, la suma de tot aquest follon que s'està evidenciant i que vostè s'hi va trobar al mig, i el fet de que algú tingués la brillant idea d'utilitzar Mossos d'Esquadra, ni que siguin retirats, mig jubilats, de baixa, el que sigui... vostè ho va viure com una traïció del poder polític o del poder públic o de les institucions al que és la policia de Catalunya?
Sobre el primer, nosaltres no vam contemplar mai en el nostre escenari la detenció no era després de que entrés al Parlament. Per tant, ignoro què tenien la resta de cossos policials. Jo no vaig rebre cap indicació ni cap ordre política sobre a quin moment havíem de detenir el president Puigdemont. Va ser una decisió tècnica, valorada col·legiadament pels comandaments, a partir de la informació que teníem, i nosaltres creiem que el lloc propici i el moment propici era just quan accedís al Parlament. Havien escenaris, per si estava a dintre, doncs, evidentment, no haguéssim entrat a dins a l'hemicicle, ni haguéssim fet cap estirabot, haguéssim esperat que hagués sortit, i s'hagués produït la detenció. Però no va haver mai cap escenari en el que, almenys a nosaltres, o almenys a mi, ningú donés cap indicació en aquest sentit. Pel que fa a la segona qüestió, jo crec que els policies tenim unes obligacions deontològiques que hem de mantenir. I la història d'aquest... Estat i de tants altres i del nostre país ens fa veure que quan tu passes les línies, encara que creguis per un fi bo, generes uns espais d'elevat perill. Les institucions estan pel que estan, única i exclusivament.
Sí, jo estic totalment d'acord.
Pere Rossinyol.
Sí,
bon dia, senyor Sallent. Una mica relacionat amb aquestes línies que deia, no? Abans l'Anna deia, no, vivim en democràcia. Sí, però m'agradaria també subratllar el que estem veient aquests dies en el judici de la Kitchen, que, amb independència de quina sigui la sentència, a aquestes alçades està absolutament acreditat, perquè no és només aquest judici que ha funcionat una policia patriòtica o una policia política o uns sectors policials d'Espanya autònoms, independents del poder polític i operant d'una manera que s'assembla molt a la màfia, no? Diguem. Això als Mossos d'Esquadra podria passar? Vostè ha deixat un cos, diguem, en què això és impossible que pugui passar, que hi hagi unitats internes de Mossos d'Esquadra operant en funció dels seus interessos i dels seus sentiments polítics o personals o de negoci?
Si em permet, dues coses. La primera, Aquest és l'exemple del que deia abans, de quan tu travesses una línia perquè penses que és bo, que el fi justifica els mitjans, que entres en l'òrbita del que és el principi, doncs, polític de Maquiavel, tens un problema. I el problema és que allò es va ampliant i pren vida pròpia. Determinades lluites comencen d'una manera i acaben, efectivament, amb el risc de tenir grups autònoms que han passat de la línia i que banalitzen el que és passar la línia. Per tant, el respecte a la llei és un element bàsic i escrupolós en el que és les organitzacions policials. Però tenen un gran poder, les organitzacions policials, molt gran. No hi ha cap element que permeti justificar passar aquesta línia. En quant al segon, la qüestió concreta que em preguntava, el cos de Mossos d'Esquadra és una organització excepcional. Jo crec que és de les millors policies d'Europa, sens dubte, dels tres millors, sense cap mena de dubte, que té una base increïble, té grans professionals i que té un component deontològic altíssim. Hi ha una vocació de servei, hi ha un compromís. Mira, aquesta és una organització que es va aplicar el 155, es va treure el comandament, es va posar un altre, va funcionar sense govern de la Generalitat, hem viscut amb la complexitat enorme política i social de Catalunya, i els Mossos i les Mosses d'Esquadra cada dia han anat a treballar deixant-se la pell per garantir la seguretat ciutadana. I això és testimoni d'aquesta vàlua, no?, tècnica i humana que té aquesta gent. Jo en aquests moments no ho veig, però és un risc en el que hem d'estar vigilants. No estem exempts com qualsevol altra organització.
Ja per acabar, el seu nomenament com a major van als tribunals. No sé en quin punt està això.
Segueix als tribunals, ja sap que això de pleitejar és llarg. Ja.
Però si li donen la raó, vostè tornarà al cos de policia?
Primer, això està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es va guanyar en primera instància. Des de la meva perspectiva va ser una tècnica d'aquestes de cursar-hi, d'intentar dinamitar-ho, però les bases són correctes, la justícia ha dit que és legal, ara han recorregut al TCJ, anirem al TCJ, jo confio que es guanyarà, i com aquesta nit partit a partit, i que guanyi el Barça.
I ja per acabar, perquè també vostè ens va sorprendre quan, com a comissari en actiu, amb un compte de Twitter,
sí,
opinant sobre tot. I allà vostè es va desmalenar. Per què ho va fer?
Doncs, opinant sobre tot, no. Però hi ha...
Desmalenar, sí.
Però hi ha qüestions en les que la neutralitat és important i no pots banalitzar el delicte. És a dir, no hi ha delicte millor o pitjor. Hi ha delicte, hi ha criminals, hi ha penes, hi ha obligacions policials. Llavors, hi ha algunes qüestions que crec que valia la pena subratllar. Com igualment, doncs, penso que l'organització ha de tenir missatges clars.
És Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, que ens ha deixat algunes frases impactants, com que per 6.000 euros Pere Rossinyol...
No els tinc, no pateixo.
No els tinc, val.
Jo ho trobo més barat, això.
Ho pots trobar més barat, tu, eh?
Sí, però després potser...
Però després no sé per què.
Sí, però es fallen, combino amb el quadre.
Entrar amb el telèfon d'un altre, això diuen que pot costar 100 euros. Això és veritat o és una exageració?
Infectar un telèfon?
No, entrar i
entrar al telèfon de Pere Rossinyol.
I saber el que diu el meu telèfon. Amb 100 euros hi ha gent que diu...
Però tu vés donant idees.
No.
No. Tu vés donant idees al crim organitzat.
No és tan fàcil, entrar amb un telèfon, diguin el que diguin.
Gràcies, senyor Sallent. Molt bé.
Ara és soci de la consultoria Cima Consulting. Eduard Sallent, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest Sant Jordi sorprèn amb el llibre de què parla tothom. El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca. Un thriller addictiu ple de secrets, mentides i girs inesperats. El joc del silenci, publicat per La Campana. Disponible a la teva llibreria de confiança. no voldràs que s'acabi.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga, web i app.
Us ho imagineu? I si passa? Tot és possible a la tornada dels quarts de final de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Hay pistola que descargada se me disparan. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama.
L'hem tancat l'àgora avui amb Sara González, Anna Grau, Pere Rossinyol, Vicent Sánchez, però abans Marisa Gil, Pol Forada, bon dia.
Bon dia.
Què més avui al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs d'aquí uns moments parlarem de cava, parlarem de Corpinat o parlarem de totes dues coses. Ens acompanyaran a l'estudi la Lali i la Gemma Torelló. Són dues germanes que estan ara al capdavant del celler Cripta, que abans coneixíem com el celler Agustí Torelló.
A les 11, conversa amb Xavier Mariscal. Als 76 anys, i després de passar per l'èxit mundial i el fracàs absolut, continua en plena forma. Ara s'acaba d'estrenar el documental L'alegria de vivir, sobre la seva trajectòria personal i professional.
I abans del migdia, com cada dia, humor amb els temes pendents i amb el concurs. Només una trucada us separa de la possibilitat de guanyar 200 euros. 93207474 per qui vulgui reservar dia i poder concursar.
I a partir de les 12, la Renaixença. Avui entrevistaran Guillem Anglada Escolta, un astrofísic que ha descobert un planeta nou, el Pròxima B. És el planeta extrasolar més proper a la Terra, només està a 4,2 anys llum i seria potencialment habitable.
Arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què, i què, i què?
Doncs que avui, Ricard, perdona que t'ho digui, però has maltractat psicològicament un membre del Matí de Catalunya Ràdio.
Per què?
Penso que el nostre estimat Freddy, que es va quedar sense entrada pels concerts de Rosalia, no està bé que li hagis posat la mel als llavis i després, bueno, escolteu vosaltres mateixos i jutgeu.
Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Vas anar a Rosalia?
No.
I aniràs?
No, no vaig trobar entrades.
No.
No hi farem.
Doncs mira, Justine va caure l'acompanyant.
Ah, mira.
Però ja en vaig trobar una. Si ho arribo a saber.
Sí, exacte.
Què?
Quanto cabron.
Ara hi vaig amb el Canalies.
Bueno, cap problema.
No, però em sap greu.
No, no, al contrari.
Com ho podem fer? Vaig a trucar a veure
no,
si...
No, no, no pateixis.
No, sí, ara vaig a trucar.
No pateixis.
Y bueno, ya se puede morir.
És com Puigdemont proclamant independència i suspenent-la.
Sí,
és el mateix.
Ha fet així.
Ha jugat amb els sentiments del Fred.
Molt lleig, molt lleig. Després d'en Freddy ha arribat la Marta Viana a explicar-nos alguna cosa de no sé quin festival.
Doncs s'ha fet viral el concert de Karol G al festival Coachella. Coachella. És, com deia ella, la primera cantant llatinoamericana a encapçalar aquest festival. Ha fet història després de 30 anys d'història. Karol G també ha reivindicat la comunitat llatina.
Vol començar perquè no estan entrant res.
A veure, que ha fet història.
Què s'ha fet viral, Marta?
Pues el concert de Karol G. Quedat molt ràpid, perdoneu.
Ella.
A Coachella.
Ella, ella.
Coachella. Vinga, ja està, tu.
A tomar por culo.
I pel que fa a política internacional, a Carlos Herrera li ha cridat l'atenció el viatge de Pedro Sánchez a la Xina. En destacaria la manera com pronuncia el nom del president xinès.
Y ahora, mientras se están tomando los cafeses en los sofases, ¿saben ustedes que Pedro Sánchez está en el Salón del Pueblo con su amigo Xi Jinping. Encantado.
Chunchin chua chicha chuchi.
President Xi Jinping. I de Xi Jinping, el senyor Andalús que fa els esports de l'Herrera, sempre amb la gracieta a punt, avui ha explicat que l'entrenador del Barça, el Hansi Flick, s'ha queixat per l'alçada de la gespa del camp de l'Atlètic de Madrid.
De momento, Flick se ha quejado porque dice que la altura del césped está más alto de lo que dice la UEFA. Le preguntaron, ¿y cómo se ha dado cuenta? Y dice, me han salido dos gorilas plateados detrás de una mata.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
I a les xarxes, què han dit, Joel?
Doncs mira, Ricard, avui les xarxes em porten drama, però drama, eh? Gent absolutament trencada per dins. Comencem amb tres dones, tres senyores, una senyora, la seva mare de 87 anys amb cadira de rodes i la seva filla, d'acord? A la sortida del Santiago Bernabéu. Després de l'empat del Madrid amb el Girona, la veritat és que posa els pèls de punta, eh?
Mi madre con 87 años, mi hija con 8 años, es una vergüenza. Una persona mayor pase frío que estoy y que no gana en Madrid, una vergüenza. Porque no le echan a más propio, porque no tienen lo que tienen que hacer. Ahí yo por mi madre con la silla de ruedas de mi hija, ya una vergüenza.
Pedirle a la camiseta uno y no me la da.
Que ha perdido, es su primer partido que venía con su abuela. Mi madre con 87 años y la ilusión de que iban ellas dos ahí y mírala, pues normal. Una vergüenza.
Vale, doncs si això us ha posat tristos, ara veureu, eh? Atenció, Ricard, que això és boníssim. Marxem a Supervivientes, Telecinco. Tenen el germà d'una concursant, que es diu Maika, connectat i esperant a fer una videoconferència amb ella per donar-li ànims en el concurs, vale? Es veu que fa moltíssim temps que no parlen i ella no para de dir al concurs que troba molt a faltar el seu germà. La gent de Supervivientes, que són uns sàdics, li proposen un tracte a la Maika, que és parlar amb el seu germà o un plat de torreznos amb patates. Són 50 segons duríssims en què la Maika encarna tota ella el drama de l'experiència humana.
Te ofrezco cambiar los torreznos con patatas por esto. Llamada en directo con tu hermano.
La noia està de veritat destrossada.
Home, tu diràs. Sí,
sí. És com si li haguessis dit al Freddy, t'ofereixo unes entrades per la Rosalía.
Sabe que me preocupo mucho y sabe que no me va a decir que todo está bien, es que lo conozco, es que no sé, es que tengo mucha hambre, María. Pero es que también no paro de pensar todos los días si me viene a la cabeza mi familia. Los torreznos con patatas o la llamada con tu hermano. En tres...
No. Què? És a dir, una qüestió física o una qüestió mental vol resoldre, no?
Ja. Què creus que triarà, Ricard? Hermano o torreznos?
Torreznos.
Recordem que a tot això tenim el germà punxat en directe, eh? Pantalla partida, eh? Amb el somriure congelat, per favor.
Antonio, te quiero. Pero es que tengo mucha hambre. Lo siento.
I procedeix a menjar-se els torreznos sí. I que li donin pel sac al seu germà.
Tots haguéssim fet el mateix.
I tant, jo hagués fet el mateix que la Maika i estic segur que el meu germà, de fet, també. I dit això, acabem amb música. El programa Atrévete, de Cadena Dial, truca un noi amb un accent català preciós, per cert, dient que vol cantar una cançó i la resta, per mi, ja és història de la ràdio, Ricard.
Mira, yo soy soldador. La primera faena que tuve fue en una fábrica soldando tubos, levantándome a las 5 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Ostras. Estuve un montón de tiempo soldando tubos. Y gracias a esta canción que os voy a cantar. Prefiero tubos, prefiero tubos, prefiero soldar tubos antes que ver el sol. Prefiero soldar tubos.
En fi.
Gràcies, Joel.
A tu.
Farem una pausa. Gràcies també per acompanyar-nos, Vicent Sánchez, Sara González, Pere Rossinyol i Anna Grau. I parlarem d'una història, no sé si la coneixeu, de dues germanes, de les germanes Torelló, del patriarca Agustí Torelló Mata, que durant molts anys no s'han parlat, per aquelles coses de les nissagues d'aquestes famílies. Ara es tornen a parlar. I avui aquestes dues germanes ens acompanyaran a l'estudi de Catalunya Ràdio. Avui, just que el dia en què Rosalía feia aquesta referència.
De fet, m'agrada molt el Sauvignon Blanc. Però... i un Penedès.
I un Penedès, després de la publicitat.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia poeta viciós que cobra per línia. I la resposta era pervers. Viciós és sinònim de pervers. I si un poeta cobra per cada línia, és que cobra pervers. 1032 dels 1.295 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Concepció Canal Martí, de Vilada, al Berguedà. I avui també ens heu dit rimador, rimaire o rapsoda.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
El llibre de l'amor.
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de l'abacus de la plaça Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem al suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mali al Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Bacus, Sant Jordi és més.
Hola, sóc el súper del Corte Inglés. És la setmana de les ofertasses i hi ha de tot. M'emporto un pernil de 7 quilos, d'engreix ibèric 50%, raça ibèrica per 149 euros. Què et sembla? A més, tenen un 10% de regal per compres superiors a 20 euros en alimentació, drogueria i perfumeria. Bé, oi?
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app. Consulten les condicions.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 17 al 25 d'abril, Badalona acull el festival Blues i Ritmes. Hi actuaran la llegenda del country Ronnie Crowell, l'orquestra Baobab, els irlandesos Yap Vagabonds i la gran dama del rhythm and blues britànic Izzo Fitzroy. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
I si la vida s'atura abans de començar? Tres dones, tres embarassos, tres camins travessats pel dol. L'aprenentatge de sostenir el silenci, la soledat i l'esperança. Batex, un teixit d'històries que transforma el dolor en pensament compartit. Del 16 d'abril al 3 de maig al Teatre Nacional de Catalunya. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La dels Torelló és una de les nissagues més rellevants del món del cava. Sí, cava?
Sí.
Fa gairebé mig segle, el patriarca Agustí Torelló Mata va fundar aquesta bodega que des de fa uns anys va adoptar el nom de Celler Cripta. I avui ens acompanyen a l'estudi la Gemma i la Lali Torelló, que són germanes, són filles del fundador, i després d'anys sense tenir cap contacte, han recuperat la relació per assegurar la continuïtat d'una empresa 100% Torelló. Com en totes les nissagues, hi ha sempre històries personals, i avui ens acompanyen dues germanes que han estat 13 anys sense parlar-se.
Sí, 13.
Sense dir-vos res.
Res.
Gemma, Lali, benvingudes, com esteu?
Molt bé, gràcies, Ricard.
Què va passar? Què va passar, Lali?
Bueno, el que va passar és que érem quatre germans intentant treballar junts en una empresa familiar, que és una empresa, una petita empresa, amb un pare que estava davant. I...
Mon pare...
De pes, una persona de pes.
Una persona de pes,
La Gemma, també la sentireu, una senyora de pes. Hi havia el meu germà gran, també l'Agustí, que tenia un tio de pes. i pues, cadascú... va costar molt. Això deu ser molt freqüent a moltes empreses familiars, costa molt tenir coneixement, costa molt estar en un segon pla, i cadascú deu tenir una manera diferent de poder, de voler gestionar l'empresa.
Però tu, Gemma, la vas acomiadar, la teva germana.
Bueno, sí, els que estàvem allà sí vam dir que no. Sí, sí, no, té carta de despido nostra, de fet, sí, sí. No ens vam entendre gens.
Com pots acomiadar una germana a una empresa familiar?
Bueno,
perdona, i una germana que era una professional, perquè jo la meva feina la feia bé,
És veritat.
La qüestió quina era? Era una qüestió de criteri entre tradició i modernitat?
No, jo crec que va ser una qüestió de que les empreses familiars costa molt quan, sobretot, les funda algú així com molt potent,
sí,
que siguin professionals després. Perquè la gent es pensa que els fills sempre són els fills i això dura el que dura. Però cadascú, no? Tenia un amic que em deia, Gemma, la família són els pares i els fills quan són petits. Després tot canvia. I clar, adaptar una estructura, fer-la professional, quan tu has portat tot, com si fos a casa, com si fos la taula de casa, costa molt. I ens va arribar un punt que, bueno, no ens
ha vist de si éreu empresa o familiar, és a dir...
Era família, empresa, tot junt, tot, tot junt, i ja. Tothom, bueno, hi havia pues, més personalitats, i dius, escolta, pues, si no va, és veritat que va ser un trencament pues, gens agradable. I ja està.
13 anys sense parlar.
13 anys. Però quan et dic sense parlar, sense parlar de res. És que a casa que no ens vam veure, no?
Era un tema d'egos, també. Després cadascú va anar fent el seu projecte. La Gemma i l'Àlex, que ens falta aquí el tercer germà, van seguir a l'empresa familiar, que era Agustí Torelló Mata, ara Celler Cripta, i jo vaig marxar amb el meu germà gran pues, a fundar una altra bodega, un altre celler.
Sí, sí.
I al final també, jo portava 2 anys ja, vaig marxar del Penedès definitivament, i era directora financera d'un despatx de procuradors de Barcelona de molt prestigi, del Ricard Simó, que és un grandíssim professional, que em va donar també una visió professional superimportant i molt interessant per mi, i vam fer molta feina. I realment va ser la Gemma la que em va tornar a contactar.
I això per què, Gemma?
Bueno, perquè jo tenia clar que als 65 anys em jubilava. Això jo penso que de les empreses tenia molt clar. Jo havia fet, la meva formació és d'advocada, jo havia vist moltes empreses familiars. Deia, primer, un s'ha de jubilar. I això costa molt en una empresa. I jo tenia claríssim que aquest any, d'aquí un mes, faig 65 anys, i jo volia buscar un relleu. I un relleu fora d'una família, una empresa familiar, costa molt. Perquè ha de ser algú de la família i ha d'haver professional, també.
És a dir, ha de conèixer d'on veniu...
Clar.
Per entendre cap on aneu.
Ho has de tirar endavant, perquè això no pot tirar endavant una persona, per molt vàlida que sigui de SADE, si no hi ha ningú més de la família que tiri, i que sàpiga que sigui professional del tema. És clar, el nostre germà, l'Àlex, és molt bon bodega, ell porta tota la part de producció, però això és una part que no té res a veure amb la part financera, amb la part de gestió, amb la part de ventes, part de comunicació, tot això. Clar, i aquesta figura ha de ser una de família. Si no, això no dura. I quan dones voltes i ets gran i penses i ha passat el temps, per voltes que donés, ja dic, ostres, és que en una reunió que vam tenir a casa dic, és que mireu, el relleu ja l'he pensat. I la més bona és la Lali. Així que jo la contacto. I em van dir, no te'n sortiràs.
Sí, 13 anys després...
Sí. Agafa el telèfon.
Cap Nadal, o sigui,
re.
I la truca sí que li dius.
Tenia un fill seu que el vaig fer servir una mica de comodín, perquè ell sí que l'anava vent, i li vaig anar enviant algun WhatsApp i li vaig dir, digue-li a ta mare que llegeixis WhatsApps.
Es anava enviant missatges i no, tu no contestaves.
Però els va llegir, i vaig pensar, bueno, anem bé. I al final, dic, pues truco, no?
Sí, sí.
I jo, així va ser.
Realment, aquesta empresa és una empresa familiar.
Sí, sí.
Les bodegues i els cellers tenen la seva particularitat. I és que amb una taula, amb una bona copa de corpinat, en aquest cas, tu fas amics i fas relacions molt fortes. I el Penedès, la terra, el vi, el cep, ens ho sentim tan nostre i formem... I clar, jo soc economista, el meu fort és la gestió, però t'hi sents tan part d'aquesta empresa. I l'empresa... va créixer, jo vaig créixer també amb les caves.
O sigui, realment,
ja ho coneixia.
Tu, Lali, no et coneixia jo, perquè no et coneixia d'allà, però la Gemma, que alguna vegada m'ha ensenyat tot el que teniu allà, la passió com ho explica i com ho trasllada d'una generositat també brutal, no? És a dir, de la vinya, de l'esforç, vosaltres compartiu en una taula una copa.
Sí.
I sabeu explicar perfectament el que suposa aquell esforç.
És que ho portem a les venes, que des de petits. I això, clar, a més, era una mica... Jo no et dic reconciliació, però et diria restitució més aviat, no? Perquè quan ho van plantejar els meus pares, van dir, vale, sembla que és que si podem reconduir, no? Jo ho provo. Serà molt. Jo també et dic que abans de trucar-la em vaig veure una copa de
cor. Ja,
si i em diu, i si t'hagués penjat que haguessis fet, dic, veure'm la segona. Clar. La tenia a punt. Però vaig pensar, mira, jo vaig dir, mira, és dona i és llesta. I dic, per tant m'escoltarà, encara que sigui per engegar-me a rodar. Però ho vaig pensar, eh?
Avui,
i dos dies, eh? Va...
Ja està, de seguida.
Avui quins reptes o quins són els principals reptes que creus que hauràs d'afrontar? En un celler com el que estem explicant, amb una tradició de gairebé mig segle, no?
Correcte. Jo, l'avantatge és que ja el conec, molt. Tot està diferent, tot és igual, però tot és diferent. La Gemma ha fet la seva impronta i jo en tinc una altra. El mantenir la tradició. Nosaltres som uns amants i uns defensors del Penedès, de la terra, de tal. Seguir, millorar, I seguim la tradició. Nosaltres, la nostra passió està dins de la copa. I això implica des del pagès, des del raïm, el nostre voltant, els proveïdors nostres i tal.
I tenim una clients. Projecció de futur, perquè al final sí. Aquestes empreses has de fer-ho bé. Jo penso que és una manera molt professional d'organitzar una empresa. I ens tothom ha de tenir la seva àrea, no tothom serveix pel mateix, però tothom té la seva àrea. I és una manera de, penso, també, de centrar-ho molt i dir, si volem tenir un futur, ho hem de fer així. I com a professional era la millor per gestionar això. Això no tenia cap dubte. I així estem, fa una setmana.
Gemma, no sé què t'ha passat, perquè l'any passat també vau passar a ser considerats ja corpinats.
Sí, hem fet uns quants canvis.
Veig que estàs revolucionària, últimament.
Bueno, ja estic per això,
Ja està.
Era el camí, era l'última cosa que havia de fer,
Dues coses revolucionàries.
Corpinat era un pas, jo penso que, primer, que no va sorprendre ningú, i era com un pas natural.
Una aposta valenta, també, Necessària.
Però mira, nosaltres ja treballàvem així, que era el que més... ens va costar, home, que el pare era un dels fundadors del Cava i porta el Cava a l'ADN, les venes i el cervell i el cor. I jo, fins i tot, quan vam fer la nota d'aparença, vam posar, mira, del Cava al cor del Penedès. Perquè tota la vida vam ser Cava, però tota la vida vam ser Penedès. I sí que amb el pare tampoc ens va costar molt no convèncer per dir, pare, què fem? També va jugar molt tota la deriva que ha anat, perquè les coses no són com fa 30 anys. I aquí també les empreses grans han deixat de ser gent del Penedès i això també ha desvinculat molt tot. Totes les empreses de fora del Penedès i fora de Catalunya ens han fet una mica un embolic amb el Cava també i al final dic, no, ens quedarem aquí sols. Si tenim una manera de treballar, que tota la gent que treballem així estan a Corpinat i Corpinat era un grup que ho van engegar bé i ho han fet funcionar molt bé, quasi que era el pas natural.
Per situar-vos el mètode tradicional, no?, de com es fa el Cava, l'escumós, perdoneu, al Penedès.
Mira, és donar valor al Penedès i és una manera de fer de varietats, de territori, de llargues criances, d'una manera d'acollir el raïm, de tractar el producte, una manera del celler que sigui, que tot es vinifiqui. I tot això ja ho fèiem. Hi havia un senyor que ens va dir, com és possible que una ampolla de cava al juny, la mateixa ampolla sigui a l'agost Corpinat? Dic, miri, per què no hem hagut de canviar res? Nosaltres ja ho fèiem així, el que passa que estàvem en un altre grup que necessitàvem...
Sí, no és de marca, no?
A veure,
Bueno, de fet, és una mica de filosofia, perquè sí, hi ha moltes maneres de fer un espumós. És a dir, realment la filosofia màxima de Corpinat és que tots els que fem Corpinat vinifiquem. Vol dir que tenim les premses, anem a buscar el raïm, el seleccionem, premsem, tenim molts, del mos en fem vi i del vi en fem vi escumós. Normalment, moltes grans empreses que no puguin vinificar, que vagin a comprar el vi base i tan sols l'embotellin per fer un vi... Aquesta era la diferència principal. Nosaltres la filosofia la teníem. Varietats autòctones, Penedès, vinificat, etc. O sigui, has d'anar amb els companys de viatge que t'hi sents més còmode.
Sí, fins i tot hem sigut molt estrictes amb això, perquè mira que amb Chardonnay i Pinot Noir, per exemple, que són varietats autoritzades al Cava i que també s'han fet servir, no les han fet servir mai, perquè hem sigut molt, molt curosos amb el que és diferent i particular nostre, que és el ser... La gent no vol només un segell de bona qualitat, no? Se suposa, un pare diu, se suposa que ho fem bo, només faltaria. Però la gent no busca només això. Busca
història,
una història,
també, relat.
No? Busca què hi ha darrere. Per això és important que les empreses familiars hi hagi la família. No el lloc que sigui, però hi han de ser.
Que és un valor, que és un valor.
Clar,
és un valor a protegir, perquè la uniformitat i això... Nosaltres no ho fem per tenir només un producte únic, autèntic, típic, diferent de la resta, sinó per donar valor al nostre territori i a la tradició dels nostres avis pagesos i de tot el producte que tenim. O sigui, la nostra feina és tornar això, a les arrels aquestes i donar-los valor al Penedès.
I els catalans creieu que cada vegada més valorem el nostre Corpinat, el nostre
Sí que valorem, el que passa que paguem poc.
O som aquesta cosa del el xampany, no? Aquesta cosa del xampany.
Bueno, aquí,
o
sigui, aquí es ven molt xampany, també. Penso que el caràcter nostre també és molt de valorar-lo de fora, a vegades massa. Però sí que
la gent... un criptabrut natura que feu espectacular.
Sí, sí. Ara li deia a ella, li explicava,
feu una festa
que vaig trobar no el Sergi Pàmies al carrer i li vaig dir, sóc la de l'ampolla. I em va dir, sí.
És que hi ha xampans i xampans.
Sóc la de l'ampolla del col·lapse. Li
vam regalar-ho per Nadal, no?
Sí, per Nadal. Sí, sí. Però sí que ho valora la gent i cada vegada hi entenen més. I també ajuda tota la part de no turisme, que la gent... Estem molt a prop de Barcelona. I llavors molta gent... Pues bé, coneix, li agrada conèixer més cellers, la gent del Penedès té cellers molt, molt ben preparats, molt, amb moltes activitats, i ens penso que a la gent això li agrada.
Bé, la gent cada vegada hi entén més, també, una miqueta.
Sí.
El que entén bé de vins, tant un bo escumós de qualsevol part del món que tingui identitat, és
jo penso que és el millor que tenim, perquè mira, si vas al món hi ha xampany, que sempre és el mateix. Una copa de xampany no t'equivoques. És brut, no és mil·lesimer normalment. Bueno, la gent que demana xampany saben que allò sempre serà molt uniforme, que per això ells...
I aquí tenim més varietat.
I aquí tenim més registres. Mm-hmm. Aquí, com és mediterrani, estem a la zona, ja deixo el pan al Prosecco perquè el sistema no ens va ni ens ve, és un altre rotllo. Però amb aquest tema del Mediterrani, nosaltres tenim el més registre. De fet, nosaltres som els capitalistes del Brut Nature. Tenim moltes varietats que poden aguantar molt, molt bé tota una gastronomia.
No es baralleu ara, que després de 13 anys de no parlar-vos, ara veure si encara tenen aquesta entrevista.
Però jo dic que el xampany és molt bo, evidentment, escolta, són els números 1. Però tenen menys registres, una ampolla de xampany, que nosaltres amb els còpics.
No, jo us preguntava si ho valoràvem més des de casa, perquè és veritat que vosaltres veneu molt a fora, no?
Bueno, molt tampoc.
No?
Mira, molt, 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 la veritat. Tot el que és vins escomosos catalans està bastant poc prestigiat a fora. Ara amb Corpinat, que anem amb el segell aquest fort, perquè ja ens hem significat com uns bons elaboradors des del principi fins al final, el tema és diferent. Ara l'exportació costa molt, si vols entrar amb un preu digne i just, com aquí al mercat nacional, costa una miqueta exportar. Ara, a tot arreu tenim el nostre mercat. És a dir, la piràmide és molt ampla de baix i molt alta de dalt.
Home, mira, estem a 30 països.
I tu li tapa la boca, realment això acabarà, aquesta relació familiar acabarà com el Rosari de l'Aurora. Ja veuràs...
No, acabarà superbé perquè... Mira, hem sigut exemple de lo que no havia de passar amb una família i un exemple de com es poden reconduir les coses. Per tant...
Sí, això sí. Xuriguer, ets aquí o no?
Soc aquí.
Sí. Una història fantàstica, eh?
No, ni tant.
13 anys sense parlar-se.
Sí.
I ara, escolta'm, arriba la Gemma i diu, em jubilo. Ara serà Corpinat. Ara li canvio el nom del celler. Ara fitxo mi germana i serà la... Hòstia, això és una revolució. Està
és una revolució com és com pròpiament va fer Corpinat en el seu moment, que és una revolució, i és per mi. Vull dir, jo estic totalment a favor de... L'únic que no m'agradava era el nom, i ara ja ens hi hem acostumat.
Ens hi acostumem, és
escolta, i el cripte és aquell cau, ho dic perquè segur que algú la gent l'avisa, que té aquell final rodó,
Que la gent no s'aguanta sola.
No s'aguanta sola.
L'has d'aguantar.
Per què, Gemma, per què?
Bueno, ui, això és una llarga història, però la veritat és que era com un homenatge a les àmfores antigues dels romans, de tot el que és mediterrani, que posaven els vins, els olis, tot. Era una qüestió de pressió. I era una qüestió com romàntica, també molt pensant en les primeres botelles originàries que feien els vidriers anglesos, que feien el vidre molt doble i tenien les àmfores. I amb aquest romanticisme, diguéssim, el pare va patentar aquesta ampolla. I és una ampolla també que ens ajuda molt amb la segona fermentació perquè té una segona fermentació molt circular i ens queda sempre molt cremós, molt bo, i és molt maco, és molt estèticament maco. També l'etiqueta la va fer Rafa Bertolozzi, que la va ser un encert de Mediterrani i de tot. I, bueno, i al final ha d'estar en una glaçonera, que és on ha d'estar una bona ampolla.
Això,
no?
Sens dubte.
No tens alternativa.
I que és bonica.
Sí, que és bonica.
I si voleu un cul més normal, doncs agafeu el trepat, que és un rosat, que és meravellós. Lali i Gemma Torelló, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
A tu.
Per compartir la vostra història i molta sort, Lali.
Sí, gràcies.
Ara tornem, Friguera, ara tornem.
El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres, ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa-hi amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bueno, què?
Interessant tot això, corpinates.
Home, sí, tant.
Collons, és una cosa guapa, guapa, guapa.
S'ha imposat el corpinat, que al final era, sí, que el, sí, era la força major que hi havia. No?
Sí, sí, bueno...
Obvietat, allà, obvietat, obvietat.
Obres bueno, hi ha alguns elaboradors de hidrocava,
sí,
que,
sí, sí,
que, bueno, que resisteixen i fan bona feina.
Sí, tant, tant, clar que sí. Clar que sí.
Que, però que sí, que sí, que jo, que m'agrada molt. Tu mires totes les premisses, els seus manaments del corpinat i, ostres, els signo tots, vull dir, felicitats.
Clar, la sostenibilitat també, no, de qualitat, que hi ha un compromís també al final amb el territori, no?
Absolutament, absolutament.
Sí, sí, sí.
Ara n'obriria una ampollota, ara.
Vinga, va! Peyu!
Digue'm.
Obre-la.
No, és que no veig.
Ja. Bueno, no, però pots obrir l'ampolla, no?
Això, però
sí,
obrir-la,
sí. Ah, sí, clar.
Això sí que ho faig, això sí.
A festa, això?
Sí, sí, sí.
Obres l'ampolla.
Obro i serveixo i els altres veuen.
Bueno, ja està bé, això. Sempre hi ha d'haver algun que faci això.
Sí, i que condueixi després també, per anar.
Sí,
també,
sí. Hòstia,
sí, això, tenir una mica així és un, sí, regal, eh? És un regal.
Era jo aquest, sí, 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 sí.
Tu ara m'acompanya a mi Javier Mariscal.
Javier Mariscal és el que condueix?
No.
Condueix.
Tu veus i ell condueix?
No. Javier Mariscal, el dibuixant. El
Mariscal veu.
Sí. El tens avui?
Sí, ara després de les 11.
Mariscal, eh? Hòstia, jo tinc un, saps que tinc un dibuix seu, jo, del Mariscal.
Sí o no?
Home, en un capítol de Brico Heroes li vam construir una vitrina pels seus trofeus, allà al seu estudi, i en vez de pagar-nos en cèntims, ens va pagar amb un dibuix i li vam estripar per la meitat, allà mateix. I vam dir, nano, aquí volem calés. I tinc un dibuix d'en Kobe estripat per la meitat, que encara el guardo, que suposo que algun dia tindrà un valor.
Mira, agafeu un full en blanc i un bolígraf, el deixeu aquí sobre, a veure, sí, si el...
si
li surt, a veure si li surt dibuixar.
A veure,
no?
A veure.
I te'l torno a donar, però acabat.
Vale, vale.
Què pot valer, això, una cosa així?
Depèn...
Depèn de si és mort demà. D'algú de pagar-ho.
Sí, era.
Sí. Sí, i més valor tindria si es mor avui. Si mentre està dibuixant es mor i tu tens, home, el dibuix, ja, aquest, llavors sí, sí, que...
Val. Però això gairebé hasta que ho fes jo. A mi m'ho entrevisto l'Ostrell.
No, en el teu, sí, cas no. No,
sí,
el teu cas,
no. Sí, perquè no, és l'última cosa que vaig fer.
Estic, no, allà, perquè en Mariscal és un artista i tu, exacte, feixades...
Però com a persona,
ets un pare de família.
Arbúcies.
Com a arbuciencs, sí. Això sí, al Museu d'Arbúcies, o allà al de Breda, a l'Aragall de Breda. A l'Aragall de Breda,
no, podríem... Breda no, Arbúcies, a la Gavella, collons, al Museu Etnològic del Montseny. És un dels, ui, grans, sí, museus que té aquest país.
Tenen un autocar. Sí, per cert, això de fer ràdio amb cava o amb xampany...
Sí, no es fa, ja.
Ep, no, en coneixíem un. Per això t'ho dic, no seria un invent vostre, eh? Seria un invent, no, que ja... En Barril, home, ho feia, això, Joan Bota.
En Barril ho feia.
Ah, sí, sí, en Barril a vegades alguna ampolleta s'havia obert. Quan venien convidats, sobretot els hi solia oferir cava o xampany i pernil.
I pernil? En Bota, hòstia, clar... En Bota hi havia treballat... Hòstia, en Bota i en Barril. La mare de Déu.
Sí, clar. Sí, no ens l'havien fet mai, eh?
No, hòstia,
ara no, 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 no hi havia pensat mai, jo. Bueno, hi havia
un uller, també, que feia olles.
Sí,
sí, però jo crec que ho deia per la Samantha.
Sí, sí, ja ho he entès. Però també l'uller feia olles.
Sí. Sí.
I també feia cava, l'uller. Sí, sí, també.
També fa...
Bueno, ja està.
I en Mariscal, mira que era maco, el record. Com és que entrevisteu en Mariscal? Que ha tret algun dibuix nou?
No, ha fet un documental aquests dies als cinemes sobre la seva vida, la seva trajectòria personal i professional, que es diu L'alegria de vivir.
Mira, així, no, en català.
Sí, no.
Sí, sí. Ah, no, és en,
no, és L'alegria de vivir.
Val, no ho he sentit bé, perdoneu.
Sí. I a la Renaixença què, Peyu?
Obre! A la Renaixença, doncs, avui entrevistem no a Guillem Anglada.
Guillem Anglada, Escuder.
En Guillem Anglada és un astrofísic, és un català que ha descobert un planeta. Això no el fas cada dia.
Quin planeta?
Sí, un planeta, molt lluny. Mira, l'han descobert calculant-lo, no l'han ni vist.
Té un número. És un exoplaneta.
Mira, Supertierra GJ667CC.
Mira, veus? Quin nom més maco.
Guillem Anglada és bo, eh?
Aquest tio ha treballat per tot el món, descobrint planetes, investigant. Ara treballa per la Úrsula.
Von der Leyen?
Aquesta, la Unió Europea.
La Borderland.